Cadena Cope presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
Com ens agraden els divendres, eh? I un divendres del mes de juliol, escolti'm, no és qualsevol cosa, eh? És un divendres potent, especial. Especial per a aquelles persones doncs, que acaben de començar avui mateix, per exemple, avui dia 3 de juliol, les seves vacances d'aquest estiu, fent-les aquest mes de juliol. Tenen tot el mes per davant. Quina enveja, escolti. Segur que aquestes persones estaran molt pensant en les coses que podran fer i possiblement en molts d'aquests plans doncs, entrin també les seves mascotes, els seus animals. I per això estem aquí nosaltres, amb aquestes converses veterinàries, amb la salutació dels amics del Col·legi de Veterinaris de Girona i del Centre Verd, que fan possible doncs, aquest programa, on parlem dels animals i on parlem amb els nostres veterinaris preferits per tal de que ens acompanyin, que ens informin, que ens expliquin i, en definitiva, sempre acabem demanant una miqueta d'ajuda per entendre com podem portar millor la nostra relació amb els nostres animals i que aquests estiguin al màxim de saludables. Avui per fer-ho tenim doncs, un veterinari de capçalera, com dic jo, com és en Xavier Bernils, del Centre Veterinari Girona. Xavier, com estàs? Bon divendres.
Bon divendres, Lluís. Pues molt bé, la veritat.
Vosaltres, al Centre Veterinari Girona, sempre han estat d'alerta, sempre tenint les nostres trucades telefòniques, eh?
Sempre pendent.
Molt bé. Com es presenta aquest estiu, Xavier?
Bé, és un estiu diferent, no? A tothom que no sap molt bé cap on va, però vaja, jo crec que en principi bé, estarem més a la vora que no pas lluny, no farem grans viatges, però disfrutant de l'estiu com toca.
Estem parlant, com deia abans, amb en Xavier Bernils, del Centre Veterinari Girona. Xavier, és molt fàcil perquè el teu centre veterinari està situat a Girona, però a on de Girona?
Doncs nosaltres estem al carrer Emili Graït, just amb la cantonada del carrer Balmes, davant de la biblioteca Rahola, vull dir que és un lloc cèntric i fàcil de trobar, vull dir que estem al centre de Girona mateix.
Un centre veterinari de veritat que magnífic. Bé, avui, ja que tenim en Xavier Bernils, ja que estem en ple mes de juliol i que hi ha molta gent, bé sigui ara o bé sigui l'agost, molta gent que està amb el tema de vacances, doncs donant-li voltes, doncs anem a parlar, si et sembla bé, Xavier, de l'estiu i de la nostra relació amb les nostres mascotes, especialment amb el que són els gossos i els gats. Hi ha un tema que afecta també les persones i que les nostres mascotes, els nostres animals, no són una excepció, que és el tema que l'estiu és el que té, fa calor. I de tanta calor a vegades en fa massa, no, Xavier?
Sí, i és un tema, mira, és un tema molt, 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 molt important i que cada estiu, per desgràcia, a les clíniques veterinàries ens la trobem doncs, amb casos d'aquests animals que no són conscients de la calor que arriba a fer i de com ells pateixen la calor.
Clar. Clar, clar, perquè els pot arribar a deshidratar, crear molts problemes, no?
Sí, exacte. Pensa que els animals, els gossos i els gats regulen la seva temperatura amb la respiració. Quan nosaltres veiem un gos que està respirant de manera més accelerada, amb la llengua fora, això no és res més que ell està termorregulant, és a dir, regulant la seva temperatura corporal. No tenen així com nosaltres suem i la suor al refredar-se, doncs, termorregula, ells no tenen aquest mecanisme, sinó que tenen el panteig, aquesta manera de respirar agitada, que llavors el que fan és que, entrant l'aire de manera més ràpida, doncs intenten baixar la temperatura del cos. Clar, això és un sistema que poder no és tan efectiu com el nostre en moments de temperatures molt altes. Temperatures molt altes que moltes vegades no ens adonem, però un gos que estigui tres quarts d'hora o una hora al sol sense poder tenir accés a aigua fresca a ple mes d'agost, o dos minuts, és el que dic, dos minuts dins d'un cotxe a ple mes d'agost, on es poden agafar temperatures de més de 50 graus, si no tens l'aire condicionat posat, això el que implica és que ell no és capaç de baixar la seva temperatura corporal, i llavors fa unes pujades tan grans que tenen el que es coneix com a cop de calor, no? I això és un procés doncs, molt greu que pot ocasionar la mort en moltes vegades.
Molt bé, Xavier, doncs, si et sembla bé, jo et demanaria que ens fessis el favor de donar-nos els quatre consells ràpids i d'urgència que qualsevol persona que tingui un animal, gos o gat, hauria de saber per passar un estiu sense masses problemes.
El principal i més important de tots és que l'animal sempre ha de tenir aigua fresca a l'abast, d'acord? Això sembla de primera, de bàsica, però és una cosa que moltes vegades no hi pensem. És a dir, anem a la platja i, bueno, doncs pensem que l'animal, bueno, com que ja hi ha aigua i allò, doncs no li farà falta aigua. És molt important, sempre anem on anem, inclús viatjant en cotxe, portar un recipient amb aigua per poder-li oferir al nostre animal, doncs, cada mitja horeta, cada tres quarts, perquè ell pugui hidratar-se i refrescar-se. Una altra cosa molt important és que si anem a la platja o a la muntanya, sempre proporcionar-li un lloc amb ombra, on ell es pugui posar a l'ombra si ell veu que està passant calor. Si veiem, per exemple, que és un gos d'aquests que són una miqueta esbojarrats, no? Que no, a vegades no són ni ells mateixos conscients de que estan pujant massa de temperatura, sempre és convenient, jo ho recomano, doncs si estem en mesos d'estiu, doncs excursió per la muntanya o bé a la platja, doncs mullar amb aigua fresqueta el nostre animal. Poder no cal mullar-lo tot, si no volem, però, per exemple, les extremitats, ben molles, les orelles, ben molles, la zona de sota del coll o la panxa, si les refresquem, doncs la sang que arriba en aquestes zones més distals del cos, on arriben els vasos més petitets, doncs com que allà hi ha una cosa fresca, que és l'aigua, la sang també refreda, i això ajudem a que ell pugui mantenir la temperatura normal. Molt. Això serien quatre consells molt bàsics, eh?
Molt bé, molt bé. Per cert, que a mi m'agradaria, Xavier, donar una salutació doncs, en algunes terrasses, per exemple, que quan un va prendre alguna cosa i porta la mascota de companyia, doncs tenen la feliç idea també de tenir una atenció amb l'animal i posar-li una mica d'aigua perquè begui el gos. Això són coses que jo he vist i que m'han semblat doncs, un detall molt simpàtic, no?
Està... Sí, afortunadament cada vegada es veu més, eh?
Sí.
És molt comú i, ostres... Doncs és d'agrair, no? I vas amb el teu gosset, doncs mira, li ofereixen un que no costa res i l'animal li va molt bé. I cada vegada ho veiem més, això.
Bé, les persones tenim la sort de comptar amb els aparells d'aire condicionat que de vegades doncs, ens ajuden a passar millor l'estona quan fa tanta i tanta calor. Però aquests aires acondicionats, Xavier, són bons o són dolents per al nostre gat, per al nostre gos?
Clar, ja que ho compares amb les persones, jo et faria la comparació senzilla i simple de que és igual de bo o de dolent que les persones. És a dir, si tu entens l'aire condicionat, el poses a 18 graus i et poses just davant que et toqui tot l'aire a sobre, doncs probablement l'endemà t'aixecaràs amb un mal de coll o una galipàndria important. Doncs l'animal és igual. Si nosaltres tenim l'aire condicionat posat a 22-23 graus a l'ambient de la nostra casa, en principi no té per què afectar cap a Déu malament a l'animal. Al contrari, vull dir, està una temperatura confortable i està bé. D'acord? Ara, si nosaltres posem l'aire condicionat baix i el nostre animal el posem just a sota on cau tot l'aire fred, doncs probablement això no li faci cap bé. Al contrari, pot agafar una traqueïtis, inflamacions de la tràquea, inclús encostipar-se. Per tant, és una mica sentit comú, eh? Si tenim un aire condicionat a una temperatura correcta, doncs està bé. Si fem les coses mal fetes, doncs malament, igual que amb nosaltres.
Les persones també, per refrescar-nos, anem a la platja i, clar, com que tenim el gos, tenim la nostra mascota, doncs també ens l'emportem a la platja. A quines platges podem anar a Girona per no tenir problemes, per fer-ho ben fet?
Clar, a Girona, mira, afortunadament tenim força de platja. A Girona, jo, així que em conegui, perquè jo amb la meva gosseta també hi vaig sovint, n'hi ha 6 o 7 que són les que més m'agraden. Mira, si sembla, començaré per la que a mi més m'agrada, que és una que hi ha a Colera, a dalt de tot de la Costa Brava, just abans de Portbou.
Sí, la conec.
La platja, sí, doncs la platja de les Barques, que és una platja on hi aparquen les barquetes allà als
Clarencs. Sí.
Doncs allà, aquella platja és fantàstica, perquè és una platja de roques, de pedra petita, vaja, no és de sorra fina. Tens just al passeig marítim, tens també els xiringuitos, on pots aprendre d'algú, i allà els gossos poden córrer i està permès, d'acord? En tenim més. Tenim la platja gran de Port de la Selva, per exemple, o el Port de la Vall, que també està a Port de la Selva. Després tenim la que està molt coneguda, que em sembla que és una de les primeres en tota l'estat de permetre el bany als gossos, que és la platja de la Robina.
La Robina, i tant. Sí.
Que en Rampúria, Brava i Roses, que també té un xiringuito.
I ben àmplia, una platja molt gran. Sí.
Exacte. Sí. Després, a veure, podríem tenir també una que es diu la platja de Sant Jordi, que està allà en Sà, d'acord? Hi ha la platja del Reig del Molí, de l'Escala, i jo que recordi, hi ha una d'Estartit, que és allà a la zona del Molí, no, que es diu, que és entre Griells i la Platera, que aquesta té és un esforç prou ampli, 600 metres quadrats més o menys, que també podem portar el nostre gos i està permès. El que m'agradaria recalcar molt és que moltes vegades la gent es pensa, diu, bueno, hi ha platges salvatges pel camí de ronda i tot això, on la gent caminant i porta el gos, no? És fantàstic, de fet jo ho he fet, però no està permès, d'acord? És a dir, si t'hi enganxen, tot i que sigui una platja salvatge que estigui dins del camí de ronda, si no és una platja autoritzada per portar-hi els gossos, tots et poden multar.
El que sí que està clar, Xavier, que sempre que una platja sigui autoritzada hi han les senyalitzacions oportunes que et fan saber que allà no hi ha cap tipus de problema i que està permès poder entrar amb el gos, no?
Exacte, això sí.
Igualment, una platja prohibida també ho indica clarament, no?
No té per què. És a dir, si no indica res, és prohibit.
És prohibit, perfecte, molt bé.
Si és permès, t'ho indica.
T'ho indica, perfecte, sí. Molt bé, molt bé. Una de les coses que, tant si ho indica com si no, s'ha de vigilar molt, perquè és un clàssic de la temporada, són els hams dels pescadors, que tants problemes porten els gossos, no?
Això és un problema que, per desgràcia, cada any ens hi trobem, eh? Hams, animals, gossos, que doncs, queda un trosset de peix, de l'ham, o un trosset de cuc, que fa olor, els hi crida l'atenció i s'ho empassen. I llavors aquí tenim un problema greu, perquè evidentment és quirúrgic, i s'ha de fer una cirurgia per poder treure aquest ham. Per tant, val la pena prevenir tot això. És a dir, si sabem que és un lloc on hi van molts pescadors, doncs poder evitar-lo. No ho podem evitar, doncs està molt pendent del nostre gos. No podem que prengui sol i que ell vagi donant voltes perquè per desgràcia ens hi trobem cada estiu.
Faré una sèrie de preguntes, potser alguna molt innocent, eh? En qualsevol cas, Xavier, és la bona voluntat i sempre intentant pensar en el que els hi pugui passar als nostres oients. El meu gos, quan es mulla, quan se m'ha tirat a casa a l'aigua, a la piscina, per exemple, o quan el porto que surt de l'aigua de mar, el deixo que s'assequi per si mateix, és bo que ell es doni tombarelles i faci la croqueta amb la terra de la platja, millor que el sequi jo amb la tovallola, quina és la millor opció?
Doncs mira, jo et diria que hi ha dos maneres de veure. És a dir, una és la platja, d'acord? Si l'animal es banya a l'aigua de platja i es revolca després amb la sorra de la platja i tot això, sempre és recomanable, quan arribeu a casa, passar-li una manguera d'aigua dolça per poder treure tota la sal i poder treure totes les coses que puguin provenir de l'aigua del mar. I llavors aquí sí que això no passa al riu, eh? És a dir, si es banya al riu no tens que fer aquest procediment. I llavors, deixar-lo secar sol, home, si fa molta calor, es pot deixar secar sol, no hi ha problema. Si ho fem en èpoques on la calor no és forta o hi ha un grau d'humitat, sempre és recomanable secar-lo nosaltres o ajudar-lo una miqueta. És que res, perquè si no poden agafar els fongs, o mal, perquè els fongs amb la calor i l'humitat, si tarda molt a eixugar-se, doncs ja saps que fan una festa els fongs. Per tant, intentar prevenir això ara. Si és un dia d'aquests amb molta calor, que en mitja hora l'animal està completament sec, doncs no cal patir.
D'aquests collars antiparasitaris que porten els gossos, quan es van a la platja els hi traiem abans de banyar-se, és indiferent de que es mullin, depèn de la marca?
Bé, depèn de la marca, això és important. Si són marques bones, en principi no hi ha problema perquè es mulli una mica. Si nosaltres som una família que estem cada dia durant tot el mes d'agost a la platja i l'animal es banya cada dia a la platja, llavors sí que perden efectivitat. És a dir, val la pena treure'l, que es mulli i quan surti de l'aigua tornar-li a col·locar. Ara, si anem un dia a la setmana a la platja o al riu i es banya, al principi no perd massa efectivitat. Vull dir, ara, no costa res treure-li, que es banyi i tornem a col·locar, perquè un cop estigui dins de l'aigua els mosquits no el picaran i les puces tampoc hi seran. Per tant, no costa retreure'l, que ell es faci el bany que li toca i quan surti de l'aigua li tornem a col·locar.
Aquella senyora que està, o aquell senyor que està portant el seu gos a la platja i que està pensant és que si entra l'aigua potser les meduses li faran mal o li picarà un cranc. Veieu algun tipus de, els veterinaris, veieu algun tipus de sintomatologia d'aquest tipus a la vostra consulta?
No és freqüent, pensa que ells tenen la protecció del pèl, per tant és molt complicat que la medusa li arribi a tocar la pell. Clar, hi ha races i races, eh? Potser, doncs, no sé, un galgo que té un pèl, sí que podria rebre una picada de medusa. Jo, personalment, no m'hi he trobat en cap cas en tots els anys que porto. No vol dir que no pugui passar, eh? El que sí que és veritat que ens hem trobat a vegades doncs, animals que tenen la mania doncs, d'empassar massa aigua de mar. Val? I aquí, doncs, a vegades hem tingut alguna diarrea, alguna indigestió, però són casos comptats. En principi no tenim massa problemàtica d'aquest. Una cosa que m'agradaria recalcar molt, ara m'ho comentes, és que les potetes del gos, evidentment, ells no porten sabates, i aquí la nostra costa, que és la Costa Brava, que està espectacular, però té aquestes roques que són pràcticament com ganivets. Llavors, el que sí que hem d'anar en compte és que si el nostre gos ha d'estar molta estona entrant i sortint de l'aigua i passejant per sobre les roques, doncs vigilar, perquè a vegades sí que ens trobem que els coixinets, plantars, doncs poden patir erosions, talls petitets, llavors aquest d'anar en compte. Tampoc no.
Parlant d'aquest tema i aprofitant que fa molt de sol i que l'asfalt també s'escalfa moltíssim, també potser hem de vigilar la temperatura de l'asfalt a l'hora de treure el gos de passeig, no? Vull dir, si potser l'asfalt està allò que diguem cremant, que podries fregir-hi un ou, potser no és la millor hora per passejar el gos, no?
Això això és que és importantíssim, això. Sembla de sentit comú, però a vegades no hi pensem. Clar, nosaltres anem amb les nostres sabates i nosaltres adonem que l'asfalt agafa unes temperatures altíssimes. Perquè un animal o un gos passi per l'asfalt durant 10 segons, no passa res. Ells ja estan preparats, els seus coixinets plantats són prou resistents. Ara, si hem d'estar-hi durant mitja hora passejant per l'asfalt, un asfalt que està a molts graus de temperatura, al final se li cremaran els coixinets. És una cremada normal i corrent, com ens podríem cremar nosaltres si tinguéssim el nostre peu en contacte amb l'asfalt durant una bona estona. Per tant, important, si és hora de calor, el 13 d'agost i fa 35 graus de temperatura, no portem el nostre gos a passejar per l'asfalt, portem-lo per la gespa, per la muntanya, i no pronem el terra no estigui tan calent.
Bé, les persones anem a la platja i ens posem o ens hauríem de posar el protector solar. Com funciona el tema del sol i les cremades del sol amb la pell dels animals, dels gossos o dels gats?
Clar, aquí també hi ha diferències, perquè hi ha gossos de pèl negre, gossos de pèl blanc, gats de pèl blanc, gats de pèl negre, pèl llarg, pèl curt, varia molt, d'acord? Sí que és veritat que, per exemple, els animals que tenen la capa blanca, és a dir, que són de colors clars com el pèl blanc, doncs tenen més problemàtica amb els temes del sol. També agafen tumors a nivell de pell, a nivell de la zona del nas, de la zona de les orelles, que són zones amb menys pèl i menys protecció pel sol. Per tant, si tenim un animal que és de raça d'aquestes que tenen el pèl curt i, a més, és de color blanc, o un gat de color blanc, hauríem d'intentar minimitzar les hores d'exposició al sol. Inclús no està de més posar-li crema de protecció, Vull dir, no és cap tonteria posar-li una crema de protecció de factor alt, d'acord? Ara, si tenim un gos de, per exemple, de color negre, un Terra Nova, per posar un exemple, que és un d'aquests gossos grans, amb molt de cabell, molt protegit i, a més, de colors forts. Aquest és molt difícil que es puguin cremar perquè tenen una protecció molt gran ja natural, que és el seu propi pèl.
Bé, hi ha coses que semblen increïbles, però els puc assegurar que hi ha gossos que quan el puges al cotxe i condueixes es mareixen i vomiten, perquè a mi m'ha passat. Sí. Llavors, el nostre veterinari de capçalera, en aquests casos, què es pot fer?
Clar, en aquest cas tenim dues opcions. Una, acostumar l'animal al cotxe. Això requereix molta paciència i molt de temps, és a dir, començant viatges d'un minut i anar incrementant fins que l'animal s'hi acostumi, tot i així animals que no s'hi acaben d'acostumar mai. D'acord? Llavors tenim dues opcions, o no fer-ho, o si ho fem, donar pastilles, igual que les persones quan anem en barco, que prenem una pilota de la mira. Doncs amb els gossos es pot fer exactament el mateix. Hi ha medicaments que prevenen el mareig i el vòmit amb l'animal al cotxe. I tenim aquestes opcions que el nostre veterinari ens dirà en cada cas quines dosis li toquen i quina és la millor opció per cada animal.
Bé, la vista, els ulls dels animals, a l'estiu també és susceptible que hi hagi més infeccions per les condicions atmosfèriques, malalties més de tipus ocular?
Sí, a l'estiu les malalties, en general, les malalties dels animals a l'estiu, ja sigui per la calor, perquè els traiem més a fora, perquè fem més activitats amb ells, ens augmenten a la clínica veterinària. Però sí que és veritat que aquesta que dius del tema ocular, doncs clar, està en contacte amb aigües, amb sorra, el sol, que vol dir que no és un factor també irritant. Tot això doncs fa que ens trobem normalment amb una miqueta més de casuística del que podrien ser conjuntivitis, o podrien ser, potser, úlceres a la còrnia perquè l'animal va per la muntanya i una herba, una pedreta, doncs li entra l'ull. Totes aquestes coses sí que és veritat que notem un augment.
Bé, abans, ja per acabar, hem comentat que un dels temes importants és que viatgem amb el nostre gos, amb el nostre gat en el cotxe. Una cosa que sempre hem de recordar, Xavier, perquè estalviarem multes i estalviarem diners a la gent que ens escolta, és que compleixin amb totes les normatives que hi ha sobre com ha de viatjar aquesta mascota, no?
Exacte, és molt important. Són bàsiques i si ho fem bé no costa massa. La principal és que l'animal no pot anar lliure pel nostre vehicle. Per tant, tenim diverses opcions. És a dir, si és un animal petit com un gat, ha d'anar dins d'un transportí d'aquests homologats per portar-lo. Si és un gos petit, també el podem posar en un transportí o el podem portar en el seient de la part del darrere lligat amb una espècie de corretja que hi ha anclada al cinturó de seguretat. Això està permès. També està permès poder-lo portar a la zona on portem les maletes, al maleter, amb una valla de separació prou ferma com perquè ell no pugui accedir a la zona on hi ha els passatgers. D'acord? I després, molt, molt important, portar sempre la cartilla al dia, la cartilla sanitària amb les vacunes correctes al dia, desparasitats amb el microchip, és molt important, i censats en el nostre municipi. Si fem aquestes quatre cosetes, no tenim per què rebre cap multa ni tenir cap problema a l'hora de viatjar amb el nostre company.
Cadena COPE presenta Converses Veterinàries, amb el suport del Col·legi de Veterinaris de Girona i el patrocini de Centre Verd, el teu espai pels animals.
I qui vulgui parlar amb el nostre veterinari de capçalera d'avui, en Xavier Barnils, doncs ja ho saben, el Centre Veterinari Girona. No sé si ara esteu de vacances, fareu vacances, Xavier?
No, nosaltres no tanquem. Anem fent vacances a tots, entre els veterinaris que som aquí, però tenim obert tot el mesos de l'any.
Doncs mira, una tranquil·litat per la vostra clientela, perquè sabeu que sempre doncs, podeu anar al Centre Veterinari a Girona, al Centre Veterinari Girona, i sereu sempre molt ben atesos. Xavier, bon estiu!
Igualment, Lluís.
Que vagi tot molt bé. Fins la propera!
Una abraçada. Adéu.
Fins aviat. Adéu, adéu. Ready?